Les dues en punt, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
El Sabadell no ha començat la Lliga com esperàvem. Això és una evidència. Ser penúltims a la cinquena jornada del campionat és un fet del tot inesperat. No entrava al cap de ningú. I és una obvietat que, com ara fa 15 dies, toca redreçar el rumb com abans millor. I l'equip torna a estar gairebé en l'obligació, podríem dir, de guanyar Vila-real, com ja va passar a Palma, per distanciar-se de la part baixa perquè no s'escapi molt la zona alta, però sobretot per esvair dubtes, per esvair nerviosismes i per esvair turbulències. L'inici del conjunt arlequinat és curiós, analitzat en fred. Hi ha un gran accident, un de 5, la Fuensanta, Balompédica Conquense 2, Sabadell 0, res a dir. I a la resta de partits, per mereixements, per joc, per ocasions, el Sabadell segurament no hauria d'haver perdut cap dels quatre, però el futbol no entén de justícies i els números el que diu és que fins ara només s'han sumat 4 punts, s'han perdut 3 partits dels 5 que s'han jugat i, sobretot, que a la nova Creu Alta el bagatge és molt pobre. Un punt de 9 possibles. I aquí llenço la pregunta del milió. En què ens fixem per valorar el nostre equip? A què ens agafem per saber si volem canvis o no? Si estem o no estem satisfets? Si és per joc, el Sabadell no està jugant pas malament. Ahir de nou derrota surrealista, dominant pràcticament tots els temps del partit, creant ocasions, però, això sí, un equip incapaç de fer mal a la porteria de Cravioto i, en canvi, amb una altíssima dosi d'infortuni al darrere en els últims minuts. Sovint es qüestiona a Toni Saligrat com un entrenador defensiu o que mira el DNI per fer les alineacions. Fins ara, si aquest era el punt que més emprenyava els aficionats, això, la veritat, no se li pot retreure. Ha assegut en els últims partits a gent de molt de pes al dins del vestidor, com Manuel Gato o Felipe Sanchón, i ha donat l'alternativa a gent jove, com Pol Ballesteros, segona titularitat consecutiva, o Carlos Cobo, que ahir va agafar el relleu de Valentín al lateral esquerrà. Si mirem el que dèiem, la qüestió defensiva al centre d'esports no s'està caracteritzant enguany per ser un equip on la prioritat sigui defensar i prou, més aviat proposa, sobretot a casa, un joc més alegre i amb plantejaments com el del Barça B, en el qual pràcticament va sortir amb 4 davanters per fer la pressió al més amunt possible al filial blaugrana. Per tant, si ens fixem en tot això, no crec, com a mínim servidor, que hi hagi molts motius per criticar de manera ferotge Toni Saligrat. El que passa, com diem, és que el futbol són resultats i aquests de moment giren l'esquena i de quina manera el Sabadell. I quan perds, ni canvi de jugadors ni sensacions positives en el joc. El públic és sobirà, el que demana són victòries i la veritat és que de moment d'això més aviat poquet i en general a casa també poquetes. No hi ha dubtes que és la gran assignatura pendent de Toni Saligrat al Sabadell, guanyar més partits al Temple. Només n'ha guanyat 5 de 22 des que va arribar a la banqueta arlequinada. Hi ha moltíssim marge per redreçar el rumb, tant com 33 jornades. Tot just som al primer mes de competició, amb la qual cosa se'n faria estrany que un entrenador que ja hi era, a la casa, que el coneixíem de sobres i pel qual es confiava fa un mes, ara ja no serveixi per aquest projecte, però el balanç de 4 punts de 15 possibles és pobre, massa pobre per la realitat del Sabadell 18-19. Per tant, toca revifar com abans millor la cosa, i això no ho diem nosaltres, això ni tan sols ho dieu vosaltres, l'afició o el Consell d'Administració. Al final, l'equip és el primer responsable i, com a tal, els primers que avui han tornat a la feina, conscients que tenen deures a fer i que han de recuperar el terreny perdut.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El senyor Toni González, un dia més al control de so. Portes obertes de l'Hotel Suís. Passeu, passeu.
Què es comenta a la recepció?
Les turbulències al voltant del centre d'esports. També un repàs al grup 3 de segona B, vist des de Terol i des de Peralada. Les 3 jornades seguides sense perdre del Sabadell Nord a Primera Catalana, la Supercopa de Waterpolo o l'estrena en victòria de l'OAR a la Lliga.
I fora de l'hotel?
El Barcelona es deixa els primers punts de la Lliga al Camp Nou. L'equip de Valverde va empatar ahir 2-2 contra el Girona en un partit marcat per l'expulsió del blaugrana Lenglet, encara la primera meitat, i pel VAR. Barça i Madrid comparteixen ara lideratge amb 13 punts, seguits pels 10 del Deportivo Alavés. Ahir va acabar la cinquena jornada, demà s'enceta la sisena. Serà intersetmanal, ho faran tres partits, Espanyol, Eibar, obrint tot plegat a les 8, Real Sociedad Rayo a les 9 i una hora més tard a les 10, Atlético Huesca. La FE s'oposa a la disputa del Girona-Barça de la segona volta a Miami. El sindicat de futbolistes ha explicat aquest matí que després d'analitzar la documentació rebuda per part de la Lliga, segueix en contra que el duel es jugui als Estats Units. I Marc Márquez guanya a l'Aragó en una cursa freca-freca amb Andrea Dovizioso, el que l'apropa encara més al seu cinquè mundial a la categoria reina. El tercer a Motorland va ser Andrea Iannone. Jorge Lorenzo, que sortia des de la pole position, va caure en el primer revolt en una acció a la qual, segons el mallorquí, el responsable és Márquez. Lorenzo pateix una luxació al dit gros i també un trencament al metatars del segon dit del peu dret. Brad Binder es va endur la victòria a Moto2 i la de Moto3 per Jorge Martín.
I a les xarxes socials.
Moltes gràcies al Sabadell per aquest reconeixement. Ha estat un plaer fer el servei d'honor. Al tuit d'Òscar Salguero, amb foto inclosa amb el micro de Ràdio Sabadell, ahir l'escoltàvem al Sabadell en joc, el campió europeu, mundial i paralímpic, que ahir va ser protagonista en la prèvia del Sabadell Ontinyent.
Avui celebra el seu aniversari
José Loco Miralles, pilot de freestyle i també l'exarlequinat, el tècnic que va portar l'equip a segona divisió, Lluís Carreras.
L'enquesta.
Ahir el Sabadell va perdre contra l'Ontinyent a casa. Recordeu quin va ser l'anterior equip no català que va endur-se els 3 punts de la nova Creu Alta? Hem llançat aquest matí al nostre Twitter, a @radiosabadell, aquesta pregunta i, com sempre, entre els encertants de totes aquestes qüestions estadístiques fetes pel Miguel Ángel Rodríguez, sortegem a finals de mes un exemplar del seu llibre sobre la nova Creu Alta. Per cert, encara podeu votar també sobre l'MVP, sobre el millor. Sé que és difícil després d'una derrota, però també hi van haver jugadors que van lluir-se ahir en el 0-2 contra l'Ontinyent. Per vosaltres, qui va ser el millor?
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
La veritat és que és un moment dur. Mira que he tingut hasta fases d'ascens, que amb els penals m'he quedat fora. Avui més, crec que és un dels pitjors moments que tinc com a entrenador. Avui és un dia especialment dur, perquè veus a tota la gent fotuda, perquè tu ho estàs i perquè realment crec que això és injust. Crec que és injust. Potser és poc just o no sé què, que el partit acabi empatat a 0, vale, bien. Perds i te fan 2 gols a casa, aquesta gent, que pràcticament no ha trepitjat l'àrea amb tot el partit. Ja no és un tema ni de casa ni de fora, és que és algo totalment anormal. Ja t'he dit, sense entrar en valoracions de si ens agrada més o menys el que veiem, jo crec que qualsevol persona que avui vegi el partit, pues creu que aquest partit ho acabarà en empat o guanyarà el Sabadell, sobretot perquè el rival no xuta a porteria. Jo crec que el que hagi vist avui el partit, sense entrar en valoracions futbolístiques de si juguem bé, si juguem mal, si no sé què, això pot acabar 0-0, que era, tots estàvem ja fotuts perquè veiem que arribava el final i no fèiem gol, i no fèiem gol, i volíem i no fèiem, i pot acabar 0-0, que ja és prou fotut, no? 0-2, no, és que no hi ha una explicació. El que ens ha passat des darrers 10 minuts jo crec que és per l'ansietat que té tothom de guanyar. Dius, hòstia, que anem a empatar 0-0, i això no pot ser. Que no pot ser, no pot ser, no. 0-1 i després 0-2, i cada xut a porteria d'ells, gol. Que normalment no m'agrada gens perdre i no em sento mal quan perdo. Te sents mal perquè no t'agrada perdre i perds poc. És la manera. Quan veus les coses com estan passant, ho tens que capgirar amb tranquil·litat, amb treball i evidentment amb els jugadors que tenim uns jugadors compromesos i de qualitat. Jo l'únic que els puc dir a l'entorn és que aquí hi ha un equip d'un nivell alt, que jo estic convençut que aquest equip al final va estar on li pertoca i li pertoca estar a la zona de dalt, i que aquí tothom estem fent tot el que podem i més.
Minuts per sobre de les dues en directe a l'Hotel Suís a Ràdio Sabadell amb les portes obertes i amb el Pau Vituri. Pau, què tal, com estàs?
Hola, Adri, bona tarda.
No sé si dia batut, perquè tampoc seria la paraula, però sí molt fotut ahir Toni Saligrat en les declaracions després d'aquesta sorprenent, massa sorprenent derrota 0-2 contra l'Ontinyent. però també reconeixent que aquest equip ha d'estar dalt, que ell continua creient que aquesta plantilla acabarà entre els primers classificats i, per tant, sembla difícil d'explicar tal com va anar el partit, que acabés 0-2 ahir contra l'Ontinyent, però les coses com són i agafant-nos els números que al cap i a la fi, de moment, i mentre no diguin el contrari, és el que mana, el Sabadell torna a ser penúltim, torna a dormir una setmana en zona de descens.
I el més preocupant és que ho torna a fer després d'un altre partit a casa, i podríem dir doncs, que això és la nota més preocupant, no? Allò, el Sabadell està traient més rendiment dels partits fora de casa, ja no només aquesta temporada, amb la victòria som malferit, cert també és la derrota a Conca, sinó també dels partits de la temporada passada on sembla que juguin potser sense tanta pressió, no? De fet, ahir Toni Saligrat sorprenia en el seu discurs, és a dir, el seu discurs sempre ha estat molt, molt lineal, per dir-ho així. Sabem més o menys per on sortirà, no? Toni Saligrat després de cada partit. Però ahir sí que deixava doncs, allò, tres apunts destacats. Un, que era un dels seus pitjors moments com a entrenador. Dos, apuntava cap a l'ansietat, no, dels jugadors a l'hora de no materialitzar les ocasions que va tenir l'equip. I tres, també destacava aquestes errades individuals. No posava noms, Toni Saligrat, però sí que destacava doncs, que alguns jugadors havien fallat en algun moment puntual. El cert és que els dos gols van caure com una gerra d'aigua freda. Allò, si ens arriben a dir al minut 85, Adri, que el partit acabarà 0-2, bé, la persona que ens ho hagués dit el titllem de boig, perquè l'Ontinyent no havia generat més que allò, un rebot d'Òscar Rubio en un servei de cantonada que havia acabat al travesser. Jo no li recordo res més, no sé
tu. No, és que no en va tenir més, i a més, les jugades dels gols són el que són, eh? El 0-2 a la desesperada sí que és cert que és com comentes tu, i com va dir literalment Toni Saligrat, errades individuals impròpies de jugadors d'aquest nivell, però sense el 0-1 no hagués arribat aquesta acció del 0-2, i per tant vaig a l'acció del 0-1. És una pilota que se'm fa difícil de creure que en un partit en el qual trepitges molt poquet l'àrea rival et pugui caure un rebot en una situació tan clara davant del porter rival.
I el que deia Toni Saligrat, al principi de la temporada, bé, estem a la cinquena jornada, però al principi teníem aquell mal endèmic de rebre gols molt d'hora, doncs contra el Barça B i contra l'Ontinyent han arribat els gols en un moment del partit on pràcticament no tens marge de maniobra. El gol de Fran Machado al minut 89 i a més allò, pilota un xut que rebota a l'esquena, Fran Machado agafa el rebot, es planta davant Roberto, el supera posant la punta de la bota, bé, una sèrie d'allò d'infortunis que fan, bé, sembla mentida doncs, que el Sabadell dels últims dos partits a casa hagi tret 0 punts dels 6 possibles i al final això fa que evidentment, el que diem sempre, per sensacions, l'equip hauria d'estar en una altra posició, evidentment, segurament, aquestes alçades no a la zona alta, però penúltim també, doncs, sembla difícil d'imaginar, no?, que l'equip pogués estar en aquestes alçades. Evidentment ens aferrarem allò de queden 33 jornades, queda moltíssim, queda tot un món.
És d'hora perquè hi hagi nerviosismes, no ens enganyem, i després en parlarem de sobres perquè la jornada ens ha deixat uns marcadors del tot esbojarrats. Evidentment i malauradament un d'ells és el 0-2, o un dels principals és el 0-2 de l'Ontinyent ahir a la Nova Creu Alta, però després parlarem per exemple amb la gent de Terol que va guanyar 0-2 contra un Hèrcules que no havia concedit absolutament res, era l'únic que havia guanyat tots els partits fins ara, que havia fet el 12-12, que anava amb un currículum immaculat, i ahir perd a casa 0-2 contra el Teruel, que en teoria no és un equip per tenir un renom, uns jugadors per estar a la part alta de la classificació. L'Ontinyent, per exemple, que ahir va guanyar la Nova Creu Alta, però que els que hi van ser van veure el tipus de plantejament amb 5 al darrere, evidentment ja ho deia, no se n'amagava, Mullor a la prèvia, l'entrenador valencià ja deia a la prèvia que cadascú aquí lluita amb les seves armes i ni molt menys vull desmereixer aquest conjunt perquè s'ho ha currat a pols. Però després sí. Del partit d'ahir, l'Ontinyent va segon classificat.
Al final fèiem la reflexió, no?, aquest matí a la redacció de la ràdio. Sembla que els equips visitants estiguin agafant l'acostum, no?, de jugar així com a forma de jugar, valgui la redundància, per treure alguna cosa positiva de la Nova Creu Alta.
Sí, jugar... parlaves de la paraula angoixa. Possiblement sigui el resum de tot plegat. I ahir amb Juvenal, durant el Sabadell en joc, fèiem referència tota l'estona de tranquils, que encara queda temps, encara es pot cuinar el gol, ha de tenir paciència l'equip, però en canvi arriba un punt en el qual, quan tu no saps trobar la porteria rival, quan el rival et fa un plantejament que l'hem vist ja unes quantes setmanes i ja no només aquesta temporada, sinó l'any passat, i no t'acabes d'en sortir a l'hora de veure barraca, una o dos. Això o obres la llauna o, si no, és molt difícil de gestionar. I estic amb tu que últimament o en aquesta última campanya i cinc setmanes de la que portem ara, és una habitual, és una constant a la nova Creu Alta.
Sí, sobre el que comentàvem d'aquest plantejament, això va provocar també alguns canvis a l'onze inicial, ja ho deia també Saligrat en roda de premsa. Ells preveien que la banda dreta de l'Ontinyent no donaria problemes en atac, evidentment no va donar cap mena de problema durant el partit, i això va provocar el debut com a titular de Carlos Cobo, que de veritat bé, va ser un dels més destacats, i el tenim també allò encapçalant les votacions per l'MVP del partit. Va estar certament fi, el jugador s'ha dit pel Real Madrid Castilla, i doncs aquesta vocació ofensiva li va permetre ser titular. També va estar l'11 Josu Ozcoidi per primer cop aquesta temporada, i no sé si dir sorprenent, però aquesta doble suplència de Felipe Sanchón i Manuel Gato per segona setmana consecutiva, tot i que tots dos van entrar al minut 50 i també és veritat van tenir alguna ocasió només començar, però després podríem dir que no van generar allò l'efecte desitjat, substituint en aquest cas a Néstor Querol i el propi Josu Ozcoidi, que evidentment encara no està per jugar els 90 minuts.
Al final, que dèiem, més enllà de noms propis, la signatura pendent d'aquest Sabadell de Saligrat, i aquí sumo tota l'etapa sencera del de Torrent, és la nova Creu Alta, 5 victòries de 22 jornades, moltíssims empats, això sí que és veritat. També és veritat que si fem la lectura a la inversa i mirem les derrotes, ben poquetes, molt, molt, molt poques.
3.
Sí, correcte. I de les 3, 2 de forma consecutiva. La del Barça B i aquesta contra l'Ontinyent. Però bé, en tot cas, com diem, 5 de 22 és un bagatge força pobre. Malgrat tot, un minut i mig per sobre d'un quart de 3 de la tarda, no hem perdut el costum aquí a Ràdio Sabadell de fer el nostre particular ABC, i per tant, per acabar d'ubicar-nos del que va ser el partit d'ahir i de seguida protagonistes. Per cert, Vituri, parlaves de Carlos Cobo, no pot amagar que és andalús. Demà l'escoltarem en un programa especial que farem aquí a Ràdio Sabadell, però per no avançar-nos, l'ABC de cada setmana amb la signatura del Marc Pijuan.
L'abecedari arlequinat.
A. D'Arturo, perquè el de Cartagena va ser un dels millors del partit. El jugador arlequinat es va oferir, va desmarcar-se, va donar mobilitat a la davantera arlequinada i va tenir ocasions de gol, però no va estar encertat de cara a porteria. I sense deixar la A d'Antonio Domínguez, perquè el jugador andalús va arribar a última hora al mercat d'estiu, però amb el cartell de ser un jugador de molta qualitat. Saligrat ha parlat bé d'ell en roda de premsa, però encara no l'ha fet debutar. Ahir a la nova Creu Alta va escalfar, però finalment tampoc va disputar cap minut. Serà el de Villarreal B el partit del seu debut? Haurem d'esperar per saber-ho.
Sí.
De Carlos Cobo, al lateral esquerre i titular del Centre d'Esports Sabadell. De fet, el jove jugador cedit pel Real Madrid Castilla s'estrenava en l'11 titular en aquesta posició. Poc exigit en defensa, això sí, va completar un bon partit en atac, arribant fins a la línia de fons i centrant. Un bon debut que no va anar acompanyat d'un bon resultat de l'equip.
Jota.
De Josu Ozcoidi, el de la Sarte, també s'estrenava ahir a l'11 titular aquesta temporada després d'un inici de Lliga força complicat, sobretot per la lesió patida a inici de pretemporada. El davanter basc no va fer un mal partit, tot i que la manca de minuts també se li van notar. Josu va ser substituït als 60 minuts d'enfrontament.
Té.
De Toni Saligrat, el de Torrent va sortir tocat del duel d'ahir. L'entrenador del Centre d'Esports viu un dels pitjors moments de la seva carrera com a tècnic, segons les seves pròpies paraules. La derrota contra l'Ontinyent fa trontollar un projecte que a casa no acaba d'arrencar. Sumant la Lliga 2017-2018 i els 3 partits que portem d'aquesta temporada, l'equip entrenat per Saligrat només ha guanyat 5 partits a la nova Creu Alta. I això comença a encendre els ànims de l'afició arlequinada.
I a diferència d'anteriors campanyes, a més, sempre encaixant gols. Dos contra el Parlada a la jornada inaugural, dos a Conca, un contra el Barça B, un a Palma de Mallorca, tot i la victòria contra l'Atlètic Balears, i dos més ahir a les acaballes, el 89 i el 94, els de Fran Machado i els de Tito. I a tot això la plantilla què diu? Perquè ahir, si la cara era tot un poema de Toni Saligrat, els jugadors, imagina't també les cares llargues desfilant per la zona mixta. Em va agradar especialment a mi, com a mínim, Àngel Martínez, a l'hora de jugar i també de parlar, les dues coses. I l'ahir, capità, un dels que podíem dir que encapçala la paraula incredulitat, que era el reflex d'un vestidor que no s'ho acabava de creure.
No s'ho acabaven de creure i tampoc trobaven allò l'explicació per descriure el que havia passat sobre la gespa de la nova Creu Alta. Estic amb tu, em va agradar Àngel Martínez, que el veig també ja no només a la pretemporada on va marcar, està sent un dels millors de l'equip, ahir juntament amb Arturo segurament, no? Que li va fallar evidentment la definició, però va ser tota la resta ho va fer de 10 al davanter de Cartagena. Doncs un Àngel Martínez molt sincer, no s'explicava la derrota, el capità Arlequinat des de la lesió de Miguel González, tot i que també era realista, i aquí és on em va agradar bastant, feia aquell punt d'autocrítica dient que l'equip havia llançat el partit.
Ja no a perdre aquest partit, sinó no guanyar-ho. Jo crec que estava tot de cara, jo crec que sobretot a la primera part ens sentíem molt, molt superiors, física, tàctica, de tot que et pots sentir superior al camp, però clar, si al final no entra, intenta si segueix el 0-0 el marcador, pues és molt perillós. La veritat que ells acaben amb la sensació que els ha jugat la loteria, suposo que el seu viatge serà de puta mare, i nosaltres no perdre, sinó que hem tingut una ocasió ideal perquè estava tot de cara i hem tirat el partit a la basura.
Doncs això, que més clar, gairebé impossible, dient que han llançat el partit a última hora, que l'Ontinyent, imagina tu, no vaig ser dins d'aquell autobús, evidentment, però arribant al Clariano com a segons classificats i després de guanyar 0-2 a la nova Creu Alta i veient sobretot com havia anat el partit, doncs gairebé compro i subscric totes les paraules d'Àngel Martínez, sobretot perquè gairebé no va tenir ocasions, ho hem dit ja, l'Ontinyent, i una de les poques va ser gairebé de rebot amb aquella pilota que toca Oscar Rubio, que acaba al final en el travesser per sobre del pal de la porteria de Roberto, i per tant el bagatge ofensiu va ser gairebé de 100% en quant a arribades a l'àrea arlequinada. Oscar Rubio va ser el protagonista en aquesta acció, com sempre, això no és una excepció, amb la seva moto ben encesa per banda dreta va ser un dels arguments ofensius més destacats del Centre d'Esport Sabadell, malgrat ser un dels integrants de la línia de 4 del darrere, i després també parlava i feia una miqueta d'autocrítica, d'anàlisi d'aquesta derrota. D'altra banda, sentint a Àngel fins ara, a Toni Saligrat i ara a Oscar Rubio, que aquesta sí que ha fet molt de mal dins del vestidor, dolorosa.
Sí, molt dolorosa. Després escoltarem Àngel Martínez a encara ser més contundent en les seves...
Més encara.
Va haver-hi especialment un tall de veu que l'hem volgut recuperar sobre l'ahir capità Arlequinat, parlant molt clar. De fet, sobre el que deies tu, Adri, estaria bé també repassar quants xuts aporta a patit el Sabadell en les tres primeres jornades a casa i quants gols en total. Gols
ahir,
és evident que són 5.
Ahir feia el càlcul, si mirem xuts entre els tres pals, són 5 xuts, 5 gols. I s'ha de dir, són 3 del Peralada, dels 3 un és llunyà i els altres dos acaben dins de la porteria. El Barça B no xuta perquè hi ha una ocasió clara, però és un xut que surt fora. I en el cas del gol, va ser autogol de l'Escoc, i ahir les dues dianes, perquè xut com a tal, no? Per tant, estem parlant de 5 xuts entre els 3 pals a la nova Creu Alta, 5 gols visitants. Realment és veure per creure, eh?
Sí, totalment. Doncs l'Òscar Rubio anava un passet més enllà. Evidentment deia el que estem comentant, que a casa sempre el Sabadell ha estat superior, només li posem aquesta taca a l'expedient del partit de Conca, però deia l'Òscar Rubio que si això al final no serveix per guanyar, hauran de fer alguna cosa més.
Quan te foten un meneo i perds, pues ya sabes que has perdut perquè, no sé, podem ficar, per exemple, pues el dia del partit de contra el Conquense, que jo crec que és l'únic partit que ens hem merescut perdre, i bueno, aquest partit pues, saps que no has estat bé i al final ho assumeixes, no? Però quan has estat millor que el rival i perds, pues, és més difícil d'assimilar, però bueno, el que està clar que amb el que fem no tenim suficient i hem de fer més, perquè si no amb això no ens val per guanyar.
Doncs el que dèiem, que si al final el que estan fent fins ara no serveix per guanyar, doncs l'equip haurà de plantejar-se alguna cosa més. I ara sí, el document sonor d'Àngel Martínez promès.
El next coming que has fet.
Correcte. Un Àngel Martínez que, a banda del que deia anteriorment, també creu que la clau, en el sentit del que deia Òscar Rubio, el que han de fer més és treballar al camp i deixar de banda també, en aquest sentit també ens agradava el que deia Àngel Martínez, deixar de parlar tant d'aquest punt d'infortuni, que si està passant això és per alguna cosa.
Malauradament m'he vist en situacions més complicades i al final de temporada, no? Jo crec que és aviat, però no tenim que caure en això, no? Que queda molta lliga, sinó reaccionar quan abans possible. Jo crec que la setmana passada vam acabar amb bones sensacions, guanyant en un camp molt complicat, i aquesta setmana jo crec que l'equip treballa com uns fills de puta. S'ha vist el partit, que estan molt enxufats, estan físicament com toros, però cal alguna coseta més. Això de la fortuna, aquesta mala sort, però això es capgira pencant el camp.
Va dubtar durant una dècima de segon decidir-ho o no, i la va deixar anar.
De fet, baixa el volum i tot.
Sí, perquè s'allunya del micro com dient, ho dic o no ho dic? I al final sí, acaba dient-ho. I les coses com són. Al final, ahir, amb el 0-1, més d'un i de dos dels 1.800 i pocs que van anar ahir a la Nova Creu Alta, van desfilar cap a casa. Amb el 0-2 ni t'explico la reacció del públic. Algun que altre mocador, algun crit, demanant ja explicacions del perquè d'aquest mal inici de campionat del Centre d'Esport Sabadell. I ahir, a través de les xarxes socials, doncs el Twitter bullia, i com ja comentaves tu, el Sabadell en joc, multitud de comentaris doncs demanant responsabilitats per aquest 4-15 en l'inici del campionat del Centre d'Esport Sabadell. Per tant, és una obvietat en el món del futbol si no guanyes. El nerviosisme a l'entorn s'instal·la, i de quina manera. Aquí cadascú té la seva particular manera de veure el futbol, i com diem sempre, cadascú és un entrenador per ell mateix, però és una evidència que quan la cosa no rutlla numèricament, que al cap i a la fi és del que compta, doncs aquí comencen ja a generar-se nerviosismes. Fins i tot Toni Saligrat, l'hem escoltat abans en el muntatge que ens prepara sempre el Sergi Garcés i el Toni González, doncs havia parlat ja directament de l'entorn, del que cal per redreçar el rumb i d'entendre o no entendre la crítica que hi ha després d'aquest inici de campionat. L'esbroncada del públic, evidentment, no la podem obviar a l'hora de fer una mica de balanç del que va ser aquest 0-2.
Evidentment va ser una reacció de frustració de l'afició, com no podia ser d'una altra manera, també després del que dèiem, no? Portem 3 jornades a casa d'aquesta temporada i les 3 han acabat com han acabat. I el pitjor de tot és segurament aquest missatge, no? Llançat també, no només des del club, també des de l'entorn, no? Que aquesta temporada doncs era la temporada i s'havia d'estar...
El propi Toni Saligrat ho ha dit avui mateix, o sigui, avui mateix Toni Saligrat continua defensant que l'equip està pensat per estar a la part alta.
Doncs aquest és el missatge que s'ha repetit, evidentment, des de principis de temporada. Els fitxatges així ho demostraven també, ambició, volem estar dalt, i de moment l'equip és penúltim. Això el que provoca, sigui la jornada que sigui, estem a la 5ª, ho tornem a repetir, és molt aviat.
Però com a poc, dubtes. Com a poc.
Nerviosisme es genera, evidentment, a la Nova Creu Alta i a cada estadi del món amb una situació com aquesta. Ahir va haver-hi esbroncada, i de fet els jugadors, com l'Òscar Rubio, entenen al final aquesta reacció del públic.
La gent ve a veure el Sabadell guanyar, no? I és soberana, i si perdem pues és normal que marxin enfadats, no? Nosaltres ho sabem, ho acceptem, i l'únic que podem fer és seguir treballant i tornar tots una mica més i aconseguir les victòries, que al final tots saben que estem en l'equip i l'únic que estan disgustats com nosaltres, no? Quan perdem nosaltres també estem enfadats, igual que en ells.
Doncs seguir treballant, deia Òscar Rubio. Avui ho ha fet la plantilla, dia de recuperació, i em temo que més que de recuperació, dia de molt de balanç, de molt de psicologia, de parlar amb el jugador, d'analitzar la situació. El propi Sabadell ho deia a través de les xarxes socials, de fet.
Sí, i el dilluns sol ser també dia de vídeo. per analitzar els partits del dia anterior, que quan van mal de les
avui
coses...
Avui és una pel·li tràgica, avui el vídeo.
Sí, solen ser sessions una mica llargues.
Llargues tant, i tenses, no?
Bé, tenses no ho sé, però sí que és veritat que evidentment avui pot haver-hi més cares llargues que de costum, veient doncs això, que les coses no van anar bé ahir. Això sí, demà dia per desconnectar i carregar piles,
Borrón i cuenta nueva, que diuen en castellà, i tot orientat en un nou cicle que arrencarà dimecres, amb el primer entrenament ja centrat en ni més ni menys que un filial dirigit per un exarlequinat, el Villarreal B de Miguel Álvarez. Horari, recordem, diumenge al matí. Per tant, ens posem el Sabadell en joc a 12:45 des del miniestadi de la ciutat esportiva del conjunt groguet. A tu t'agrada o no? Com a rival per redreçar el rumb. No vull que em facis ja la lectura en clau Miguel Álvarez, però coneixent tot l'escenari i veient com està el panorama, preferiries un altre rival o no?
El Villarreal B és un equip que ara encadena dues victòries consecutives, per tant no seria, jo crec, el millor moment per enganxar-los. Sí que és cert que, com tot filial, doncs sembla millor agafar-los a principi de temporada, quan estan encara en construcció. I bé, jo sóc de l'opinió que un entrenador com Toni Saligrat, del plantejament de Toni Saligrat, va bé contra equips de que els agrada, evidentment, estar al màxim de temps possible amb la pilota, com és un equip de Miguel Álvarez. M'agafo una mica també el precedent de l'any passat, on el Sabadell va empatar a 0 al miniestadi groguet. Evidentment, estem amb aquelles urgències, no?, de sumar punts, però no oblidem que tot el que sigui també treure un resultat positiu, com és el cas d'un empat al miniestadi groguet, home, ho donaríem per bo. Ja veurem com es desenvolupa el partit, però empatar allà no és un mal resultat al miniestadi groguet, un escenari que tampoc s'ha donat massa bé no se li ha donat massa bé al Sabadell en els últims anys.
No l'és, però ja et dic jo que m'han vingut al cap com tres o quatre noms que segur que estan escoltant a casa ara i que deuen dir, sí, home, ara em diràs que hem d'anar a empatar a Villarreal. Pau i Turi, parlem d'aquí a una estona sobre waterpolo i nosaltres el que fem és una aturada en el camí, hem creuat l'equador del programa, donant-li voltes i voltes i més voltes a aquest 0-2 d'ahir de l'Ontinyent a la nova Creu Alta, difícil d'explicar d'altra banda, i de seguida el que fem és comentar l'actualitat del grup 3 de segona B, però no només centrat a la nova Creu Alta, sinó obrint una miqueta més la nostra vista.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Banc Sabadell presenta Futurs, un programa de debats en directe. ¿Estem fets per conviure? Amb Aitana Sánchez-Gijón.
Ya existen tantos modelos de familia como personas.
I Nacho Vigalondo.
En un rodaje no acabemos sintiéndonos todos como en una gran familia.
Sigui com sigui la teva família, solucions, compte expansió. Descobreix-les a futurs.bancsabadell.com.
Ets un apassionat dels esports de fons? Muntanya, ciclisme, running, trail, salut, entrenament, nutrició...
Soc l'Aleix Muñoz i us espero a 13 cada dimecres a 8:15 a Ràdio Sabadell.
13. Parlem amb els que més en saben.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Suite de bronze.
3 minuts per sobre de 2:45 de la tarda. El Villarreal B que comença a carburar, ja ho dèiem ahir durant el Sabadell en joc, que serà curiós el duel perquè, a priori, l'equip més veterà és el que acostuma a jugar amb el nerviosisme, amb les angoixes, amb el tema mental i psicològic de l'equip de menys edat, dels filials. Aquest cop veurem si no és a la inversa, amb un Villarreal B que sembla que ha donat amb la tecla, que sembla que ja comença a carburar i de quina manera, davant d'un Sabadell que necessita redreçar el rumb sí o sí. Per tant, això diumenge, des de 11:45 us explicarem el Sabadell en joc, però és una bona nota destacada de l'última jornada, la victòria a Terres Aragoneses del Villarreal B. Però és que amb 5 jornades hem tingut prou per comprovar que un any més, potser segurament més que de costum fins i tot, el grup 3 de segona B està d'allò més igualat. Tot i el discret inici de campionat del Sabadell, el conjunt arlequinat té el playoff a 5 punts, hi ha un munt d'equips en un mocador, en molt poquets punts, i aquí qualsevol ensopega i es deixa punts contra qualsevol. La millor mostra aquesta última jornada, sobretot, especialment i malauradament, la derrota del Sabadell a casa, 0-2 contra l'Ontinyent, però tenim una altra que també deixa-la anar. Com va arribar a sorprendre la victòria del Teruel? Ni més ni menys que el camp del líder, invicta fins ahir, l'Hèrcules, 12-12 per l'equip de Lluís Planagumà, i ahir a casa el Rico Pérez, l'equip aragonès, es va imposar per 0-2 amb els gols de Becerra i de Franco. Canvio d'idioma, vamos a ver cómo se han vivido en las últimas horas esa alegría de ganar en el Rico Pérez para un conjunto como el Teruel, una victoria importantísima en Alicante. Juan Pobo, ser Teruel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Adrián. La verdad es que en un escenario, como bien decías, magnífico, ante 9.000 espectadores, tan solo 15 llegados desde Teruel, pero fueron los que más felices terminaron en ese encuentro que le medía frente, como bien decías, a un Hércules que había demostrado muy buenas maneras en este arranque de la temporada, pero que llegó con esa humildad del Club Deportivo Teruel y que este sí viene de menos a más, conseguía una victoria por 0-2, una victoria de prestigio en esta recién estrenada categoría para el conjunto turolense. La verdad es que no habían comenzado muy bien las cosas con esa primera derrota frente al Levante Atlético en Buñol, en tierras valencianas, con ese resultado de 3-0. Las cosas fueron arreglándose después con esa otra salida frente al equipo del Badalona, un empate, y sumaba el primer punto fuera de casa y, como decimos, de menos a más, en esta ocasión tocaba ya victoria y nada más y nada menos que frente al Hércules. Es verdad que el conjunto turolense también en casa trata de amarrar esos puntos, lo conseguía frente al equipo del Valencia, y ahora 8 puntos muy, muy importantes para afrontar la próxima jornada, en donde visita Pinilla un viejo conocido también de la afición turolense, como es el equipo de Castellón. La afición está ciertamente enamorada de este equipo, un equipo que ya enamoró la pasada campaña en la tercera división y que conseguía en el primer asalto el ascenso de categoría, y prácticamente con los mismos mimbres, Dani Asso, exjugador de la Sociedad Deportiva Huesca y ahora entrenador del Club Deportivo Teruel, está realizando un equipo desde luego muy, muy compacto y que sobre todo trata de jugar a fútbol, lejos del antifútbol que quizás se pueda ver en categorías inferiores y que el conjunto turolense ha querido descartar desde el comienzo.
Gracias, Juan. A disfrutar de ese tipo de fútbol. Sense cap mena de dubtes, una de les notícies majúscules de la jornada, probablement junt amb el 0-2 de l'Ontinyent a la Nova Creu Alta, aquesta victòria sorprenent per 0-2 del Teruel ahir al Rico Pérez contra l'Hércules. De normal, al suit de bronze posem la lupa més d'un equip de la categoria. Avui ens hem fixat en el primer rival enguany dels arlequinats, en el Paralà de Girona B. De moment, l'equip xampanyer no ha guanyat, però també és veritat que ha perdut només un partit, sumejar 4 empats en 5 jornades. Coneguem els detalls del conjunt que entrena Chicho Pélac, vell conegut d'aquesta casa, sempre un plaer saludar-lo. Carles Valdellou, informant del Girona Cope, explica'ns una miqueta com ha anat aquesta arrencada del campionat pel filial gironí.
Bona tarda, Adri. És evident que l'inici de temporada del Peralada no ha estat bo, i dir el contrari o excusar-se en segons què seria negar la realitat. La situació de l'equip de Chicho Pélac no és preocupant, encara que sí requereix una reacció immediata, com a mínim aconseguint la primera victòria de la temporada, sobretot per no tornar-se a veure en l'escenari de la temporada passada. Recordem que l'equador de la competició estava en descens i lluny de la salvació. Llavors va ser quan va arribar el tècnic i va salvar l'equip, fins i tot situant els empordanesos a la zona mitja alta de la classificació. Aquest any té més talent Chicho Pélac que la plantilla, però l'ha de conjuntar, treballant a contracorrent amb el temps. Recordem que no ha tingut a la majoria dels jugadors a la seva disposició fins ben ja iniciada la temporada, i amb l'inconvenient que alguns entrenen habitualment amb el primer equip del Girona. Per exemple, Sony, Montes, Anzouana, Paik o els porters Vito i Lizac són els exemples més clars. Algun com Montes fins i tot ha anat convocat les darreres dues jornades. Ahir estava present a la convocatòria d'Eusebio al Camp Nou. Això, unit a la joventut, li està passant en aquest inici de temporada a un equip que li fa falta experiència, però que li sobra qualitat. A més, quan li falten jugadors es pot morir del juvenil, que també recordem està a Divisió d'Honor, que està aconseguint molt bons resultats. El fet d'encaixar gols amb facilitat no l'està ajudant en aquestes primeres jornades. Només ha aconseguit mantenir la porteria 0 en un sol partit, va ser el minisadi contra el Barça B, tot i que, per altra banda, també és veritat que té efectivitat de cara a porteria contrària. Tot i això, a les travesses, jo continuo veient el Peralada a la zona mitja alta de la classificació sense problemes.
Gràcies, Carles. Ens apuntem aquesta aposta, aquesta porra, aquest pronòstic del Carles Valdelleu i, déu-n'hi-do, la figura de Montes, amb tots els respectes, de jugar contra l'Atlètic Balears entrant en una convocatòria al Camp Nou contra el Barça. Però vaja, el que dèiem, Teruel i Peralada, dos exemples d'aquesta igualtat màxima. El grup 3 de segona divisió B, el conjunt aragonès, amb 8 puntets en la temporada del retorn a la segona divisió B, de moment a la zona còmoda, tranquil·la, calmada de la classificació. Això sí, el Peralada recordant el que va ser, com deia el Carles, l'inici del campionat anterior, trobant-se ja de nou a la part baixa de la taula.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís. Come on, baby, give it to me.
Ara sí, deixem tot el que té relació amb el grup 3 de segona divisió B i amb el centre d'esport Sabadell, però no el futbol. Parlem del Sabadell Nord, que torna a puntuar i que continua apartant a la zona tranquil·la, a la zona mitjana de primera catalana. Podríem fer el símil, ara que comentàvem el tema del Teruel, un equip que ha pujat de categoria i que ha arrencat amb bon peu, doncs serviria també pel conjunt de Canuriac, que ahir va empatar 0-0 al camp del Camp Vidalet, un equip que de sortida s'havia situat a la part alta de la classificació i que abans d'aquest duel contra l'equip que dirigeix Kiko Díaz es trobava 2 punts per sobre. Per tant, continuen a la mateixa distància i el Sabadell Nord, que aconsegueix esgarrapar un puntet en un camp, en un terreny de joc d'aquells fotuts de la categoria. A les acaballes del partit, fins i tot, Dani Muela va fer un gol fantasma que l'àrbitre no va validar, però que va generar polèmica al voltant del marcador final perquè hauria pogut suposar la victòria del Sabadell Nord al Municipal del Molí. Kiko Díaz, l'entrenador dels Arlequinats, analitza així l'acció.
Desde mi posición, la verdad que yo no puedo juzgar si es dentro o fuera, pero por las palabras de los dos jugadores que estaban cerca, como era Muela y Juancho, ellos me certifican que el balón entra. A ver, si lo concede en el minuto 80, pues hubiera sido un gol que a la postre a lo mejor no hubiera dado la victoria, ¿no?
No hi ha sensors a primera catalana, no hi ha VAR i, per tant, el gol no va servir per guanyar aquest partit al conjunt que dirigeix Kiko Díaz, que, malgrat tot, això sí, 3 jornades seguides ja sense conèixer la derrota. El desplaçament a Camp Vidalet, això no se li escapa a ningú, era dels complicats, sobretot pel perfil del rival, pel rendiment que acostumen a extreure del seu terreny de joc. El Sabadell Nord, però, encara no coneix la derrota fora de casa, 2 sortides i 2 empats. Aquest cop, a més, exhibint fortalesa defensiva. Kiko Díaz, sobretot, s'ha mostrat especialment satisfet pel fet d'haver deixat la porteria a 0.
Ya son 2 semanas seguidas y que este equipo novato en la categoría, con un equipo prácticamente que no ha jugado en esta categoría, te saque 2 semanas seguidas la portería a 0, te está diciendo que el equipo se ha adaptado espectacularmente al ritmo de competición que se juega en esta categoría en primera catalana.
S'aferra aquesta estadística Kiko Díaz, la de 2 partits consecutius. Rubí, a casa, amb la victòria amb el gol de Dani Muela i aquest empat a 0 a Camp Vidalet, sense encaixar. Nosaltres posem sobre la taula un altre, perquè amb el 0-0 d'ahir al Molí, el Sabadell Nord, com dèiem, suma ja 3 jornades seguides sense perdre, suma 5 punts de 9 possibles en aquest tram, i el pròxim rival dels de Canuriac a casa serà, ara que parlàvem del Peralada, un altre filial, el Girona B. Com sabeu, a l'estructura del Girona, que tenia el Girona ara a primera divisió i el seu filial, va afegir-se aquest conjunt xampanyer en una terra de ningú, en aquesta terra intermitja, la segona divisió B, però per sota encara hi ha un Girona B encapçalat per Axel Bizuete, per l'exarlequinat, i que serà el rival del Sabadell Nord aquesta setmana a casa. Malauradament, les bones notícies del Sabadell Nord no són les mateixes que les del Mercantil. El seu juvenil A continua sense saber el que és guanyar en la temporada del retorn a la Lliga Nacional Juvenil. Els de Dani Fernández van perdre l'últim partit a casa, dissabte 0-2 contra el Sant Andreu en el que era la cinquena jornada del campionat i és la quarta derrota i a més les quatre de forma consecutiva que els graciencs pateixen aquesta temporada en el seu retorn, aquest segon graó del futbol formatiu de casa nostra. Ens aporta més detalls el nostre estudiant en pràctiques, Víctor Villar. Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Adri. Malgrat tot l'anterior, el segon entrenador local està molt satisfet amb els seus jugadors, ja que en línies generals van quallar una bona actuació amb un dels rivals més forts de la categoria. Els andreuens van aprofitar una relaxació dels graciencs abans del descans per avançar-se en el marcador. Encara que van intentar l'empat fins als darrers minuts de partit, van ser els barcelonins que en una contra van anotar el definitiu 0-2. Gómez valora l'actuació dels seus jugadors.
L'equip surt bé, gestiona bé el partit al principi, i sí que és veritat, el no marcar, el no aprofitar aquestes ocasions que tens en el partit, que avui també la primera part hem tingut, dir-li bloqueig, perquè al final l'equip surt bé, gestiona bé el partit al principi, i sí que és veritat, el no marcar, el no aprofitar aquestes ocasions que tens en el partit, que avui també la primera part hem tingut, hi ha un moment del partit que sembla que facis un clic, i ja, com si no deixis de creure, però ja deixes de gestionar el bé que has fet, per començar a fer petites gestions dolentes i al final això fa que l'equip no rendeixi com rendeix a l'inici. I al final això encara ens penalitza molt perquè quan baixem a aquest punt som vulnerables.
Tot i aquesta nova derrota, el segon tècnic mercantilista creu que els seus futbolistes sortiran de la mala ratxa que estan vivint. La part positiva d'aquest duel va ser el retorn d'Aiman. De fet, el cos tècnic espera recuperar jugadors amb els que no ha pogut comptar en les darreres jornades. Un element que millorarà el col·lectiu tant mentalment com l'increment d'alternatives en el terreny de joc.
Sempre és una bona senyal començar a recuperar jugadors. Avui hem recuperat Aiman. Guillem estava quasi per entrar, però tampoc no vull forçar-lo avui del tot, però ja estarà quasi a punt i només ens faltarà Sergi Alcántara. I clar, tenir-los tot ja no puja el nivell de partit, sinó que puja el nivell d'entreno perquè hi ha més competència i al final això fa que tothom millori molt.
El segon partit dels de Sabadell és contra el Nàstic B el pròxim diumenge a Tarragona. Una nova oportunitat per a que els de Dani Fernández aconsegueixin el primer triomf de la temporada.
Doncs esperem que arribi aviat aquesta primera victòria, sobretot com deia el Víctor, perquè el mercantil va mica en mica recuperant efectius i a veure si això és sinònim també de més competitivitat i de més punts. Al cap i a la fi només se'n suma un, l'equip de Dani Fernández, en el que portem del campionat. 3:15, una aturada en el camí. Tenim per aquí el Pau Vitori de tornada. Hem de parlar de waterpolo, hem de parlar de tennis i també d'handbol.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell, a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
La part positiva és que el partit arriba amb la feina gairebé feta i la permanència virtualment assegurada.
Ràdio Sabadell, notícies. Vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'Espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
12 minutets encara amb les portes obertes de l'Hotel Suís. Per cert, parlàvem de reaccions després del 0-2 contra l'Ontinyent, una d'elles la que acaba de tuitejar Esteve Calzada a través de Twitter, el president del Sabadell, que diu: matí de reunions a Sabadell amb tècnics i jugadors per donar suport després de la cruel derrota d'ahir. Confiança màxima, diu Calzada, en què revertirem la situació amb treball, autocrítica, responsabilitat i encerts. Per tant, aquesta última hora, aquest tuit del president del Centre d'Esport Sabadell fa uns minutets, arroba Esteve Calzada a través de Twitter. Anem a parlar de waterpolo. Perquè l'Estelpol masculí ha començat encetat la setmana de la Champions de l'estrena a Europa. Dimecres hi ha presentació oficial, divendres debut contra l'Sport Management d'Itàlia i els del Xava Gómez arriben amb un regust agradós després de caure a les semifinals de la Supercopa contra el Terrassa. Precisament un rival, Pau Vitorí, com estàs de nou?
Hola.
Aquí veuran diumenge, concretament, en el tercer partit d'aquesta lligueta prèvia.
Sí, un Terrassa, ara ho comentarem, que s'ha reforçat. Anem a parlar d'aquesta cronologia de la Supercopa. Un Estelpool Natació Sabadell que va debutar divendres contra el Sant Andreu, va passar per penals i dissabte doncs, va caure derrotat per 8-6 ja a la piscina de, precisament, del Sant Andreu, a la Pere Serrat, també escenari de la final, on després acabaria guanyant l'Atlètic Barceloneta sense cap mena de problemes els homes de Xus Martín. El Sabadell, com dèiem, va perdre contra el Terrassa, el club, per 8-6, un Terrassa que s'ha reforçat molt bé aquest estiu amb un home, amb un vell conegut de Can Llong, com és Ivan Gallego, que tornava a casa, el Boia, i també amb un internacional com Alberto Barroso, un dels màxims golejadors de la competició domèstica. El que dèiem, els homes del Xava Gómez volien arribar a aquesta final per agafar rodatge de cara a la Champions League, no va poder ser. Tot i això, el Xava, hem parlat amb ell, i la veritat és que estava força content perquè s'esperava més diferència a aquestes alçades entre tots dos equips.
El Terrassa está claro que ha hecho un grandísimo equipo, está también ha invertido mucho este año, ha hecho, como te digo, un gran equipo. Nosotros nos faltaba el Boya todavía, entonces, bueno, era lo más normal es que nos ganase. Entonces, bueno, dentro de que nunca gustaran perder, me di cuenta que tampoco están tan lejos.
Doncs home, no estaven tan lluny, diu el Xava Gómez, després d'aquesta diferència de dos gols, i més tenint en compte que no hi era l'últim reforç, bé, el gran reforç, podríem dir, de l'Estelpool d'aquest estiu, el boia nord-americà Duncan Linde, que per cert ens confirmava el Xava Gómez que arriba finalment avui. Se l'esperava el divendres, però finalment doncs s'ha retardat fins avui l'arribada de Duncan Linde. Per tant, tres dies i poc més allò per entrenar.
Saltar i amb l'aigua, conèixer companys, sí, saber quines són les instal·lacions i el ruedo, que diria Toni Seigrat.
I el jet lag i tot plegat. Així que bé, arribarà en condicions com arribi a aquesta Champions. Per cert, de cara al partit de diumenge, compta amb un dels grans talents del Terrassa. Apunteu aquest nom, si no el teniu controlat, perquè l'escoltareu a parlar en els pròxims anys en el panorama del waterpolo estatal. Bernat Sanahuja, 17 anys, ha renovat aquesta temporada per 3 temporades més amb el Terrassa. Va ser la gran revelació de la passada campanya i va ser el butxí a les semifinals de l'Estelpool amb 4 gols. De fet, així en parla el Xava Gómez.
És un jugador que està muy buen jugador, que serio. Ya no el año pasado, cuando estuvo en el Bolín, su entrenador ya me dijo que ese chaval iba a ser un fenómeno, y está claro que lo es. Entonces, un chico con muchísima calidad, y lo está demostrando día a día, partido a partido. No, es una realidad, no es un chaval de futuro, es una auténtica realidad que a Terrassa está dando muchísimo, le dio mucho el año pasado, y le va a dar muchas alegrías, está claro.
Doncs tant de bo que no sigui diumenge pels interessos sabadellencs. Com sabeu, durant tot el cap de setmana Champions a Can Llong, estarem ben pendents aquí a Ràdio Sabadell des de dimecres, per exemple, quan ens visita, per cert, Claudi Martí, el president del Club Natació Sabadell, i quan es durà a terme la presentació d'aquesta fase prèvia de la Champions. I a tot això, les noies, Pau, cap mena de problema per passar ronda.
No, disputaven la Copa de Catalunya aquest cap de setmana, una eliminatòria, a més, estranya, doble
molt
partit, perquè el partit del divendres es jugava al vespre, tard, i el partit del dissabte jugava al matí.
Diguem que no preveien que hi hagués molt a fer en el segon partit, després d'un 1-23. Sí. No va ser un problema de descans.
1-23 a la piscina del Catalunya, 16-6 a Can Llong, això sí, donant allò molts minuts a les jugadores joves, moltes baixes, ja les vam dir la setmana passada, les dues boies, Maika García, Paula Leitón, les dues nord-americanes. Per tant, bé, un partit de tràmit per anar sumant minuts de cara als pròxims compromisos. I, de fet, aquestes semifinals de la Copa Catalunya no es disputen ja fins al dia 6 d'octubre. Hem parlat amb la Judit Forca fa uns minuts sobre, bé, sobre aquest doble enfrontament contra el Catalunya, i això ens deia la jugadora esquerrana de l'Astralpool.
Va ser dos dies quasi en un, perquè va ser el divendres per la tarda i el dissabte pel matí, o sigui, gairebé podríem dir que un. Bueno, va ser un partit que ja sabíem que ens aniríem fàcil, però amb... I també hi va haver molta gent jove a l'equip.
Doncs molta gent jove, et sentíem a la Judit Forca ara de fons. A tot això, deies, el 6 d'octubre continuarà aquesta Copa Catalunya, però perquè, entre altres coses, tenim una Supercopa, ja que parlàvem de la dels nois, la de les noies és aquesta setmana, amb un format peculiar també, perquè juga a Sabadell, però només la meitat, no es decideix aquí.
Sí, les semifinals es juguen aquest dimecres a Sabadell. Bé, aquest dimecres serà allò ple Hotel Suís especial Waterpolo, pràcticament, amb el Claudi Martí, amb la presentació de la Champions, i al vespre, doncs, aquesta Supercopa, com diem, primera semifinal, Sabadell-Mataró, Club Natació Sabadell, no? A un quart de vuit del vespre, i quan s'acabi aquesta semifinal, la segona entre el Sant Andreu i el Terrassa. Els dos equips guanyadors se n'hauran d'anar llavors a València el diumenge per disputar la final de la Supercopa, evidentment amb l'Astralpool favoritíssim, com sempre, per endur-se el primer títol de la temporada a nivell estatal.
Informarem puntualment, no hi serem a València, però sí a prop, a Vila-real, amb el partit del Centre d'Esport Sabadell. Com coincideix a la franja, doncs estarem pendents de com acabi, perquè segur tant de bo que sí, veurem a l'Astralpool en aquella final. Gràcies, Pau, fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Cinc minutets, deia el Pau que demà passat serà un dia de waterpolo aquí a l'Hotel Suís, el de demà serà de tennis, de seguida us ho expliquem, però d'entrada el que us podem dir és que l'edició número 26 de l'Open BBVA Ciutat de Sabadell ja ha arrencat des de dissabte al matí amb els primers partits. Tenim tennis de qualitat a la ciutat, 64 tennistes, per exemple, de 25 països diferents han lluitat durant aquests dies per endur-se una de les 8 places del quadre final del torneig que juga el Club Tennis Sabadell. Procedències de tot tipus, diferents, algunes exòtiques, com ara la Índia, Ecuador, Ucraïna, Colòmbia, Eslovàquia, la Xina, Rússia, el Japó, l'Argentina, i podria continuar pràcticament fins a finals del programa. Avui acaba aquesta prèvia i també juguen ja els primers partits del quadre final d'aquest Open BBVA. Recordem que la final del Ciutat de Sabadell serà diumenge a 11:45 a les instal·lacions del Tennis Sabadell, unes instal·lacions que visitarem demà. Però abans hem de passar per Gràcia, hem de passar pel carrer Boccaccio, perquè l'OAR Gràcia ha arrencat la Lliga amb victòria. Ahir, en el partit inaugural, els verdiblancs van dominar el duel ballesà contra l'Embol Sant Cugat, arribant a guanyar fins i tot de 8 gols al descans i fins al 29-25 final. De fet, els santcugatencs no van apropar-se en el marcador fins a les acaballes, quan ja estava gairebé tot decidit. Bernat Correro, el capità de l'equip, explica que el carrer Boccaccio, a casa, al pavelló municipal de Gràcia, no volen deixar escapar res per ser així a la part alta a finals de temporada.
Està clar, volem millorar la posició de l'any passat, les sensacions de l'any passat, i sabem que tot passa començant a fer-nos forts a casa i no perdre cap mena de... Bueno, no ens tanquem portes i anar partit a partit a veure què passa.
Piano, piano, que dirien els italians, però de moment la primera al sac, primera victòria de l'OAR gràcies a Sabadell. Correro també ha parlat de la manera de guanyar de l'OAR ahir, imposant el seu ritme al frenètic i fent de la intensitat una senya d'identitat del conjunt verd i blanc.
Ja és el que busquem sempre, tenir una intensitat molt alta, tant al davant, ser molt forts al darrere, i així ho hem portat. Llavors sabem que si fem aquestes coses bé tindrem oportunitat de guanyar tots els partits.
Per tant, primer partit, primera victòria per l'OAR gràcies a la primera nacional masculina d'handbol. El primer desplaçament pels de Miquel Benítez serà aquesta setmana, serà dissabte a la pista de la Salle Montcada, per tant en un nou duel vallesà després d'haver-se vist les cares amb l'handbol Sant Cugat. L'equip femení, això sí, va caure dissabte en el derbi contra el Sant Quirze per 22-30. Les de Xavi Font sumen dues derrotes en els dos primers compromisos, en el seu cas, a la divisió d'honor plata femenina d'handbol. Tanquem les votacions de l'MVP de l'últim partit, el 0-2 contra l'Ontinyent. D'aquí a una estoneta tindreu també el guanyador del guardó, del millor jugador arlequinat d'aquest últim compromís. I ja pensant en l'Hotel Suís de demà, d'aquí a 23 hores, ens traslladem fora de les nostres instal·lacions, fora dels nostres estudis. Anem fins al Club Tenis Sabadell. L'Open BBVA Ciutat de Sabadell ja ha arrencat, com us dèiem ara, i el viurem en primera persona amb un programa que farem amb la gent de l'entitat organitzadora, però també, per exemple, amb Jordi Graner, reelegit president del Club Esportiu Mercantil, escoltant també a Carlos Cobo, ahir titular contra l'Ontinyent, parlant d'aquesta titularitat, parlant una miqueta del seu rol a l'equip, però sobretot també pensant en aquest moment que han de superar els arlequinats amb la classificació ofegant i fins i tot també amb una miqueta de natació artística i amb una de les figures emergents del Club Natació Sabadell, com és la nedadora del que fins fa no gaire li dèiem sincronitzada, Emma García.
Hotel Suís.
Tot això serà demà, com sempre, puntuals a la cita, a les dues, repassant tot l'esport sabadellenc. De moment el que fem és donar-li les claus de l'hotel al Toni González, que vagi tancant les portes des del control de so. Més informació, com sempre, no desconnecteu del 94.6 de l'FM, visiteu @radiosabadell al Twitter, també ens podeu seguir a Instagram o a Facebook, i a radiosabadell.fm amb tota aquesta informació un pèl més reposada, un pèl més actualitzada i més a fons de tot el que succeeix, no només a l'esport, sinó a tota la ciutat de Sabadell. Que vagi molt bé, si esteu dinant, que vagi de gust. Una abraçada. Adéu-deu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.